Bon dia, benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest divendres 10 de gener de 2025. Som divendres i amb energia renovada, que aquesta setmana està costant, entomem aquest darrer magazín de la setmana. En nom de tots, benvinguts, gràcies per ser-hi. Us saludem Marc Pujol a les vies tècniques i tria musical i qui us parla, Sílvia Delgado, des de Ràdio Vilafranca. I a banda de l'equip titular, repartit per Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio, Canal 20 i Ràdio Vilafranca, tindrem també les veus i els bons saber fer dels col·laboradors i entrevistats i convidats que avui ens acompanyaran des d'ara i fins les 12. El més matiner sempre és el Marc Paredes, que tant dimarts com divendres ens acompanya després del sumari per fer-nos la previsió meteorològica. Avui, la d'aquest divendres i el cap de setmana. I a continuació de la meteo, els esports del divendres, una prèvia del més destacat del cap de setmana en clau Penedès i una entrevista avui amb la judoka de Moja, Júlia Caraltó. A 2:15, 5 minuts, a càrrec dels serveis informatius que ens porten l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès aquest divendres. I estrenarem aquests primers dies de l'any amb les pistes, amb versió radiofònica de la Roser Ferrer a 11:15, després del flash. Avui hi haurà doble ració esportiva i és que a les 10 a l'entrevista conversarem amb el president del Noia Freixenet, Josep Maria Ribas, i el tècnic Carlos Cortijo per fer balanç d'aquest 2024 i presentar els reptes de l'any estrenat, aquest 2025. A 11:15, 5 minuts per actualitzar-nos al flash informatiu. És divendres i no hi pot faltar una doble recomanació de cap de setmana, és l'agenda al detall. Començarem amb una proposta que tant podeu fer aquest cap de setmana com qualsevol altre dia de l'any. Són dues propostes, de fet, dos itineraris, dues rutes que ha estrenat Vilafranca i que avui presentem amb la regidora de Turisme i Esports, la Gemma Romeu. D'una banda, l'itinerari Petjades del Vi, un itinerari urbà, i de l'altra, un circuit de running urbà estable de 10K, que consolida la coneguda Volta Vilafranca que ja es feia i que es coneix. Aquesta és la primera proposta, que és doble. I la segona proposta d'aquesta agenda al detall és un concert d'essència de gospel a Castellet i la Gornal aquest dissabte per començar l'any amb el millor gospel. Ens acompanyarà el seu director, Argemi Curto. A les 11 entomarem la tercera hora amb les estrenes cinematogràfiques a càrrec del Miquel Felipe de Cineclub Vila i també farem un cop d'ull als Globus d'Or, que ja sabeu que es diu allò tan i tan suat, que són l'avantsala dels Oscars. Aviam què hi diu el Miquel. A 11:15, última cita amb l'actualitat, aquests 5 minuts a càrrec dels serveis informatius per saber com acaba aquest matí de divendres a l'Alt i al Baix Penedès. I acabarem conversant amb la Montserrat Gené. Ella és veïna de Sant Pere Molanta i acaba de publicar el seu segon llibre, Poevida d'autoajuda i espiritualitat. Així transcorrerà a partir d'ara i fins les 12 i així sonarà el Penedès en xarxa aquest divendres 10 de gener.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
El temps.
Quin temps tindrem aquest cap de setmana? Hi ha canvis a la vista? La resposta la té el Marc Paredes. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Hem arrencat aquesta setmana amb poc moviment meteorològic i així acabarà també, perquè, de fet, no veiem grans canvis a la vista, en excepció de les temperatures. Ara ho comentarem. Avui, doncs, encarem aquest divendres amb poc fred. De fet, tenim temperatures relativament altes per l'època de l'any, o, de fet, molt altes, perquè en conjunt, doncs, en aquests moments tenim temperatures al voltant dels 6, 7 o 8 graus. Això és molta suavitat per l'època en què ens trobem. I atenció al migdia, perquè també, de nou, es presentarà una tarda i un migdia que seran molt suaus, a màximes que fins i tot, en molts casos, arribaran a fregar aquests 16, 17 o 18 graus de temperatura. De cara a demà, primera part del cap de setmana, ja tindrem un petit canvi de temps, si més no al matí, serà molt anecdòtic, perquè ens arribarà una petita línia frontal molt desgastada, que aquí al Penedès com a molt deixarà algunes nuvolades, boires matinals a primera hora sí que podrien ser un pèl denses, en especial a la meitat nord del Penedès, allà on apareguin sí que la sensació de fred podria ser més accentuada, però ràpidament de cara a la tarda tendiran a dissipar-se aquestes boires i la temperatura també remuntarà de forma destacable. Per tant, tornarem a tenir un migdia i una tarda de dissabte que seran fins i tot càlides per l'època en què ens trobem. I ja de cara a diumenge sí que tindrem doncs, un panorama força més assolellat, això sí, sobretot durant la primera hora del dia, però ja tendiran a baixar les temperatures que fins i tot s'accentuaran de cara a dilluns i dimarts de la setmana vinent. Per tant, passarem de valors molt alts per l'època de l'any a uns valors normals o fins i tot una miqueta per sota del que tocaria. Per tant, la jaqueta que aquests dies, sobretot al migdia, doncs, fins i tot fa una mica de nosa, l'haurem de recuperar i de valent de cara a inicis de la setmana vinent perquè la sensació d'hivern tornarà, però sense precipitacions. De moment, això és tot pel que fa a la previsió del temps. Bon cap de setmana.
Gràcies, Marc, igualment.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Els esports.
Després del temps, obrim la primera prèvia esportiva d'aquest 2025, cita imperdible dels divendres, que ens permet repassar els partits més destacats del cap de setmana, en clau Penedès, i apropar-vos una conversa que avui serà amb la judoca olardolenca Júlia Caraltó. Abans d'aquesta entrevista, anem fins a Ràdio Sant Sadurní per conèixer la prèvia del cap de setmana. Eli Jiménez, bon dia.
Molt bon dia, doncs efectivament anem a conèixer ja els partits de quilòmetre zero més destacats d'aquest cap de setmana i ho fem començant, com sempre, amb el futbol. I és que el Vilafranca visitarà diumenge el Manlleu a 4:45 de la tarda en la 14a jornada de la Lliga Elite. I en hoquei patins, aquest cap de setmana es tanca la primera volta de l'Hockey Lliga amb jornada unificada a 1:45 del migdia i amb els 8 equips que estaran al mes de maig a la Copa del Rei ja classificats. Els 3 equips penedesencs disputaran aquesta 13a jornada a casa. El Vilafranca, cue de la competició, rebrà l'Igualada. El Calafell s'enfrontarà al Vic, mentre que el Noia, que ve de caure ahir al Palau Blaugrana en jornada europea, rebrà l'Alpicat. I tancarem aquesta prèvia amb la 10a jornada de l'Hockey Lliga Plata, on en el grup nord el Vendrell visitarà demà a 8:00 del vespre el Cerdanyola. I avui a l'entrevista esportiva parlarem de judo. Ho farem amb la judoca olardolenca Júlia Caraltó, que aquest any buscarà tornar a Europa i està al calaix del campionat estatal sènior. Anem a buscar aquesta entrevista fins a Canal 20, saludant ja l'Armand Beneitó. Molt bon dia.
Bon dia, Eli. Doncs avui al Penedès en xarxa volem parlar de judo, una especialitat doncs, que aquí a Olèrdola té doncs, molta gent que ho practica. Tenim doncs, un club, el Judo Olèrdola, que ha tingut molts èxits i precisament D'aquí va sortir la protagonista, aquí va començar doncs la seva etapa de judoka, la Júlia Caraltó, una veïna d'Olèrdola, concretament d'aquí, de Moja. Júlia, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquí vas començar, la ben petita, i ara doncs estàs en un altre club, amb el judo danès de Castelldefels, i amb molts èxits a la teva esquena. Per començar una mica, perquè fa molts anys d'això, ara en tens 22, és molt jove encara, encara amb evidentment molt per aprendre en el món del judo, però actualment, aquest any precisament passat, l'any 2024, vas aconseguir el cinturó negre tercer dan. Vol dir que ja estàs, doncs, encara amb una mica per aprendre, però ja en un lloc doncs, considerable del món del judo, no?
Bueno, al final, l'examinar-se de cinturó quan ets competidor sempre queda una mica més en un segon pla, però com a judoka, en l'esport, així amb la filosofia, doncs sempre ajuda una mica més a créixer.
Pels que, doncs, no en sabem tant, o en sabem menys, o pels que ens escolten, que clar, pensen en el cinturó... Sempre la gent, evidentment, diu cinturó negre, que, hosti, és el més alt de tot, no? I després hi ha els diferents dans. No hi ha un màxim, no? Però, perquè actualment, qui podríem dir que és el judoka que té més dans? Fins a on es pot arribar? Quin és el màxim de cinturó? Explica'ns una mica com funciona.
Doncs quan tu passes de marró a cinturó negre, ets negre primer dan. Llavors, pots continuar examinant-te. No hi ha un tope, per així dir-ho, però és cert que costa molt arribar a dans més alts, com per exemple el sisè, el setè, que són dans que acostumen a donar-se més ja per mèrits. Clar, entre examen i examen, diguem-ne, t'has d'esperar sempre cada vegada més anys, llavors per això sempre costa més arribar, i aquells que tenen un cinturó dan més alt, sempre doncs, és gent ja més gran.
Més, diguem que més professional, no? I o sigui, és curiós, no, això? O sigui, entre un dan i, per exemple, ara, quan vulguis aspirar al 4, quants anys has d'esperar, doncs?
4.
4 anys?
Sí, sempre, el mínim sempre és els anys com el dan que t'has d'examinar. Uh-huh. Si et vas examinar de tercer, t'has d'esperar 3 anys entre l'anterior i el següent.
Ara fins als 26 no pots examinar-te al quart, i ara ja, i després ja, fins als 31 o 32.
Exacte. Sí.
Bueno, explica'ns una mica aquest 2024, que déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, perquè tinc aquí, amb tot el que has participat, la majoria de coses, doncs, has guanyat, has obtingut, diguem, el primer lloc, com és el Trofeu Internacional d'Andorra, a la Copa de Govern Internacional d'Andorra, també ha sigut campiona de Catalunya a la categoria universitària, campiona de Catalunya a la categoria absoluta, tercera d'aquestes mateixes categories a nivell estatal, has aconseguit la novena posició al Campionat d'Espanya de categoria absoluta i també has participat a la Lliga Nacional per equips amb categoria sènior. Déu-n'hi-do.
Sí, bueno, la veritat és que venia d'una lesió, vull dir, l'any començava amb moltes ganes perquè just m'estava recuperant d'una lesió bastant greu del peu, però bueno, la vam començar encarant molt bé amb competicions a nivell català, no? I també per Andorra, que sempre van bé per omplir una mica els mesos que no hi ha competicions, i bueno, al final ha resultat una temporada molt bona per haver vingut d'aquesta lesió.
El 23, doncs, vas estar sense poder participar en lloc.
Vaig competir, també venia de lesions prèvies del genoll, pel qual vaig haver de parar un anyet per recuperar-me en diversos aspectes. I clar, just al final, ja al començar la temporada, més cap al setembre, en un entrenament, en una concentració internacional a Madrid, doncs em vaig lesionar, el qual no em va permetre fer la temporada sènior aquell any. Però és molt curta, llavors l'any que ve, l'any següent, que va ser a principis del 2024, doncs ja em vaig poder reincorporar.
Bé, el judo també té aquestes coses, no? Amb lesions, sobretot el genoll, és? O...
He tingut 3 al genoll, que han sigut les més greus, i després la del peu. N'he tingut altres, però més petites, a les quals mai donem importància i sempre tirem, no? Però... Sí que és cert que bueno, sempre s'ha de fer molt de treball de prevenció, s'ha de fer... Bueno, hi ha tot un treball darrere també molt gran, amb fisioterapeutes i algun que altre preparador per prevenir precisament això.
Mm-hmm. Bé, a més, tu també estàs dintre de la Federació Espanyola i Catalana, però també participes a nivell internacional amb la Federació Espanyola de Judo, no?
Ara, bueno, aquestes últimes temporades no, perquè diguem-ne que és com que cada temporada has d'intentar-ho un altre cop. És a dir, segons els teus resultats a nivell espanyol, a nivell de campionat d'Espanya i de més, doncs la federació et pot portar a competir a diferents llocs d'Europa, doncs, copes, opens... I vaig estar formant part de l'equip espanyol quan era cadet. Mm. Sí.
Recordes quan vas començar aquí al judo l'Erdola? Quants anys tenies?
Doncs crec que 4. Era molt petita, sí, sí.
Perquè, aviam, aquí a la ràdio has vingut bastants cops amb companys i companyes.
Sí.
Vaja, hem estat mirant notícies de l'any 17, de l'any 18, del 19, vull dir...
Sí, sí.
Els inicis... Per què vas triar el judo?
Doncs va ser una cosa més de família. Els meus cosins... Bueno, el meu cosí feia judo i el típic de quan ets petita, no? Ai, doncs jo també vull fer judo. I la veritat és que els meus pares no es pensaven que m'agradaria massa. Al ser un esport de contacte i de més, no es pensaven que duraria molt. Però, bueno, ja és tota la vida. Pràcticament per mi està sent tota la vida. I, bueno, el motiu ha sigut aquest, com molt de família. Al final, gairebé tothom, els meus pares, la meva germana, a part d'aquell cosí que tenia fent judo, altres cosins meus també n'han fet. Al final ha sigut una cosa de tots.
Perquè sí. El judo... per la gent que pensi, no sé, què aporta, què creus tu que pot aportar el judo?
Doncs en el meu cas estic molt convençuda de que el judo al final m'ha construït com a persona, perquè té tota una sèrie de valors darrere que, més encara si els incorpores quan ets petit, ja creixes amb ells, no? Llavors, jo crec que el judo forma persones respectuoses, amables... no sé, té tot un codi moral, no?, que al final acaba sent com part de la teva personalitat i crec que ha sigut el meu cas, perquè és com que visc d'aquest esport, no?, a nivell tant esportiu com personal.
Perquè el respecte és molt important, no?, bueno, amb el judo i en qualsevol art marcial, no?
Moltíssim, sí, sí. Mm. Al final és obligatori saludar el teu rival quan vas a començar el combat, quan l'acabes, no?, vull dir, hi ha darrere tots aquests valors que són molt importants. Suposo que per venir d'on ve, precisament, del Japó.
Recordes algun... no sé, algun... algú que hagis guanyat durant tots aquests anys que sempre el tens a dins, que la recordes molt, aquella copa que tens a casa que te la mires sovint, o n'hi ha moltes...
Doncs coses. La veritat és que sempre que aconsegueixo algun resultat ja el deixo enrere... Sincerament, no acostumo a valorar massa el que guanyo, no?, perquè sempre vull més. Però, bueno, sempre hi ha moments especials que et marquen, no? Ja no només quan he guanyat, sinó a vegades en competicions que he participat. Però, per exemple, se m'acut, doncs, la medalla nacional d'aquest any, el Campionat d'Espanya Universitari, que vaig fer bronze. Va ser molt important perquè venia de tot un període de lesions i de més, i al final va ser un dia de superació personal per mi. Va ser molt maco. O la meva primera medalla nacional quan era infantil, també va ser maquíssima, i va ser la primera que vaig portar al club, que encara no en teníem cap, també va ser molt especial.
Bueno, 2025, tot just acabem de començar. Bon any, que no t'ho vull dir al començament.
Igualment, gràcies.
Objectiu, m'has comentat que t'agradaria repetir títols, evidentment, i aconseguir una medalla nacional sènior, però també... tens en ment participar a nivell internacional amb l'European Cups i l'European Opens, no? Explica'ns una mica això, què és?
Doncs, bueno, a nivell nacional sí que m'agradaria tornar a treure medalles i universitàries, no?, perquè ja m'he graduat, llavors ja no puc competir en categoria universitària, però en categoria absoluta sí, perquè són molt importants i és el que et dona peu a també poder sortir a competir per Europa amb la selecció, no pel teu compte, no? Però també m'agradaria, doncs, això, començar a entrar ja una mica en el que és el circuit europeu un altre cop, perquè ara fa anys que no hi competeixo, i a veure com va, a veure com va.
De fet, ets molt jove, no? Vull dir, encara et queda molt de judo per endavant.
Jo crec que el portar tota la vida fent judo... Objectivament, la gent des de fora sempre em diu, però ets molt jove. Clar, el portar tota la vida, una pensa, hòstia, és que porto molts anys, però és cert que també me'n queden molts. Vull dir, el judoka se sol retirar al voltant dels 30, 30 i molt pocs. És una retirada bastant, bastant jove. Però bueno, al final no es pot obviar que ja estic en categoria sènior absoluta i és això, és fins als 30 anys, vull dir, és com que queden anys, però no ens podem adormir tampoc, saps? No.
És un esport, doncs, que físicament ho ressents molt, doncs, per això, clar, vull dir, veiem esportistes d'altres esports que poden arribar als 40, el judo no, no?
Clar, el judo és un esport molt complet, llavors et fa falta de tot. És un esport que t'exigeix molt a nivell físic i bueno, també els judokes que no som tan professionals, no, que no tenim tant de nivell, ens fixem en els que sí ho són i veiem que estan gairebé trencats per tot arreu, però és la filosofia aquesta que tenim també, no, de tirar, tractar-se un mateix i cuidar-se i de més, però que estan encintats per tot arreu i vull dir, el cos al final passa factura, però per això darrere hi ha tot aquest treball que no es veu, no, també. És molt important.
Has comentat que has acabat la carrera. La psicologia és important amb el judo?
Moltíssim, no t'ho pots ni imaginar. Jo que ho he viscut de totes les primeres persones possibles, vull dir, soc psicòloga, és a dir, m'he graduat de psicologia, tinc la meva psicòloga, he tingut la meva psicòloga esportiva, és brutal. T'ajuda tant a prevenir com a curar. Vull dir, per mi ha sigut fonamental.
De cara, a més, al títol que has aconseguit universitari, doncs també és important, no? Tot el que has après de les psicòlogues, no? I de l'esport, no?
Sí, la veritat és que a mesura que anava avançant els anys de la carrera, aprens molt sobre tu mateixa. Vull dir, no tot el que estudies, no? Perquè estudiem moltes coses a nivell psicopatològic, de trastorns i de més. No tot passa, però entens moltes coses de per què passa això, per què funciono d'aquesta manera, i bueno, i això també et fa desenvolupar-te a nivell personal, sí, sí.
Aprendre de les derrotes també és important, no?
Moltíssim, sí, també és algú que s'ha de treballar.
Doncs, Julià, molts èxits aquest 2005. Físicament estàs bé, no?
Sí, vull dir, ara sí.
A tope, a intentar, doncs, aconseguir tots aquests objectius que t'has marcat, aviam si a nivell internacional, europeu, et veiem, i doncs millor vés a saber si el 2026 a nivell mundial ja, en algun mundial també t'agradaria.
Home, tant de bo, és el somni de qualsevol esportista ja del rendiment.
Les Olimpiades ja, això ja...
Això ja són paraules majors, però... Una mica.
Doncs molts èxits, Júlia, moltes gràcies per venir.
Moltes gràcies per convidar-me.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45 del matí. Encetem el repàs a les notícies. Us parla Eric Guijarro. El nivell de transmissió de la grip es manté en ascens amb les conseqüents complicacions a hospitals i centres d'atenció primària. Segons les dades del Sistema d'Informació per la Vigilància d'Infeccions a Catalunya, durant la primera setmana del 2025 s'han registrat uns 70.000 casos d'infeccions respiratòries agudes, superant el nivell moderat de transmissió. La grip, amb el 33% de les mostres, és el virus més predominant amb diferència, seguit pel rinovirus i el virus respiratori sincicial. El nivell de transmissió de la grip es manté en marcat ascens i s'espera que entre la setmana que ve i la següent arribem al pic. A Catalunya s'han registrat 294 casos per 100.000 habitants. En aquest escenari, com passa cada any per aquestes dates, la situació a hospitals i centres d'atenció primària es complica. A l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, el cap de Servei d'Urgències, Francesc Chavalés, explica que el virus predominant és la grip A i que pràcticament no hi ha Covid. Chavalés també destaca que la mitjana diària de visites a urgències ha passat de 220 a 270. L'Ajuntament de la Granada ha obtingut una subvenció de 400.000 euros a través del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya pel període 2025-2029. Aquests recursos es destinaran a la rehabilitació i tancament de la pista coberta situada al costat de la Casa de Cultura, un projecte que busca optimitzar aquest espai pel gaudi dels veïns i veïnes. L'actuació permetrà millorar les instal·lacions existents, garantint-ne un ús més eficient durant tot l'any i ampliant les possibilitats d'organització d'activitats esportives, culturals i socials en un entorn adequat i protegit. Des de l'Ajuntament s'assenyala que amb aquesta inversió, la Granada reafirma el seu compromís amb el benestar i la qualitat de vida de la seva ciutadania, dotant el municipi de serveis que responen a les necessitats actuals i futures. L'última campanya d'excavacions al jaciment de la Balma de la Grallera de Calafell, que va acabar al desembre, ha aportat noves restes d'ocupació neandertal de fa 90.000 anys. S'han recuperat prop de 3.000 registres arqueològics, entre els quals destaquen restes faunístiques i una notable quantitat d'eines lítiques. Pel que fa a la fauna, els treballs han posat de manifest la presència de cavall, cèrvol i petits carnívors com el linx, confirmant la riquesa i diversitat faunística d'aquest entorn durant el Paleolític mitjà. D'altra banda, el conjunt lític, predominantment en sílex, també inclou elements en corniana, quarsita i quars, evidenciant la variabilitat tecnològica en les matèries primeres utilitzades pels grups neandertals que van habitar la zona. Aquesta intervenció ha estat dirigida pels doctors Juan Ignacio Morales i Diego Lombao. La darrera novel·la del penedesenc Jordi Romeu Carol queda finalista al Premi Josep Pla 2025. Malgrat acabar per no guanyar el premi, que es va endur el neuròleg David Bueno amb l'assaig L'art de ser humans, l'escriptor de Sant Pere de Riudebitlles valora molt positivament la nominació perquè significa un reconeixement molt important per la trajectòria de la seva obra. De fet, Romeu ja va ser finalista en el mateix premi l'any 2020 amb una altra novel·la que, de moment, encara no ha publicat. L'obra d'enguany és una novel·la ambientada a l'actualitat i el protagonista n'és un personatge que l'autor recupera de la seva primera obra, Petonets pels puestos o A la recerca de l'amor sincer. En aquesta ocasió, el protagonista masculí, que en la primera part de la història havia acabat de trencar amb la seva xicota i per aquest motiu buscava el veritable sentit de l'amor sincer, ara s'enfronta a la crisi dels 40. Casat, afillat i amb un matrimoni que fa aigua, torna a contactar amb el seu amor platònic de joventut, que ara, potser sí, finalment sembla que li farà cas. Segons l'autor, ara mateix no té previst publicar aquesta obra a l'espera que l'editorial Destino i Grup 62 li enviïn una proposta formal per fer-ho.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts tocats de 9:45. cop al mes, els divendres, tenim una sana costum que mantenim aquest 2025 i és retrobar-nos, asseure'ns una estoneta amb la Roser Ferrer i posar-nos una mica friqui a vegades amb les pistes en versió radiofònica. Roser, bon dia, ben tornada.
Hola, bon dia, gràcies i bon any a totes.
Sí, encara ho podem dir avui, què
sí,
et sembla?
Sí, no? Sí, no? Quin dia estem?
Just és la setmana 9, 10, del Sant Tornem-hi.
Adeu, adeu. Adeu. Ostres, sí, a mi se m'està fent llarga aquesta
Eterna,
setmana,
eh?
Molt llarga, sí, m'està costant.
I costa saber el dia que estem.
Sí, això que he tingut laboralment un dia menys, però se m'ha fet molt llarga.
Sí, sí, però veuràs, més dura serà la vinent, de 5 dies.
Ai!
Bé, nosaltres ens retrobem aquí, en aquesta secció, on la Roser ens porta una tria d'aquestes pistes que publiquen setmanalment a la Fura. I hi ha de tot, eh? No és que porti les més cool o les més guais, sinó que també no. En cauen de friquis i de raretes. Una
sí,
mica de tot.
Una mica de barreja.
Ens estrenem tornant als 80.
Sí.
Amb un element que tothom tenia als 80, sí o sí.
Sí, sí, jo crec que sí. O sigui, no ho sé, jo va... Jo va... És que tinc... estic com una mica nostàlgica i el vaig veure i vaig dir, ai, que xulo. I és el Walkman, no? Potser els dels... els què? La gent nascuda a finals dels 80-90 ja devien utilitzar més el Discman, no? Potser?
Sí, segurament ja havien fet el
però
canvi.
Però els que som de la dècada dels 70-80, aquests érem els reis del Walkman, de portar-lo allà, no? Penjat fins i tot com el
sí,
cinturó
sí.
Que tenia aquella pinça.
De la butxaca del
sí,
cinturó.
Sí, 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 de tirar les cintes, rebobinar les cintes així amb el bolígraf, endavant endarrere, de gravar la ràdio. Quins temps. Doncs, escolta'm, he trobat un Walkman. Però, clar, no, o sigui, segle XXI, un Walkman com els d'abans, no, eh? És estètica, Walkman, però és un sistema d'àudio portàtil, val? Això vol dir que tu, és el que seria com un MP3 o el que fem amb el mòbil, que escoltem música amb el mòbil, val? Doncs seria similar i també és un amplificador, és un altaveu. És d'alta definició, per tant, la cosa... Pinta
tecnologia
bé, eh?
Actual,
tecnologia
total,
actual,
no? Tot i que l'estètica retro.
Exacte, te'ls connectes també, a, si vols, si no vols fer d'altaveu, amb un casc inalàmbric o de cable. Aleshores, clar, és més petitó que un Walkman, però l'estètica és la mateixa, eh? O sigui, així tot negre, fins i tot reprodueix com la pantalleta aquella que teníem, que vèiem les cintes i la bobina, i aleshores té alguns llumets, i els llumets aquests... són discrets i estan a la part del davant on hi hauria habitualment la marca del Walkman i tot això, i aquests llumets el que t'indiquen una mica és per quina pista vas i quan et queda de bateria i per tirar endavant i endarrere, però és com tot superdiscret. Bueno, i a més el que fa aquesta pantalla, que això no us ho vull dir, però és que ho trobo molt divertit, és que, clar, és digital, la pantalla, i les es diuen bobines, el que feia girar el caset, doncs això és una reproducció digital, una imatge, però gira.
Què dius?
És molt guai.
Està molt aconseguit, no?
Jo l'hagués demanat als Reis, però, clar, la música jo l'escolto pel mòbil. I clar, val 119 euros. I vaig pensar, a veure,
clar,
és un capritxet una mica car perquè el mòbil ja el tinc, no?
Sí, ja vam tot arreu.
Sí, però, a veure, si no us ve d'aquí i voleu tenir la gracieta aquesta i tenir un bon sistema d'àudio portàtil, doncs ja ho sabeu. Es diu FIO, amb dues is, eh? FIO, que K-A-15, K-15. Val? I això, val 119 euros i podeu comprar, adquirir directament a la web de fio.com.
A mi m'ha encantat retrobar-me
sí.
Amb el Walkman.
Sí, sí, però escolta'm, allà a la Fura, que ara hi ha fins i tot periodistes nascuts gairebé a la dècada dels 2000, vull dir el 2000, no la dècada,
sí,
els
sí.
2000, això ja els hi sonava xino, eh?
Has hagut d'explicar
sí,
què era, no?
Sí, sí,
i com
sí,
ho feies servir.
Sí, sí, i quasi que el Discman també.
No, no, clar, jo penso que és un element per nostàlgics.
Sí,
eh?
Sí.
Pels que vam tenir Walkman, que et fa gràcia.
Total.
Va, serem més pràctics.
Sí.
Ulleres de sol.
Ah, sí. Mira, aquestes ulleres són xules. A veure, xules. Estètiques no serien. Serien una mica per entendre'ns, eh? Rotllo John Lennon, eh?
Rodonetes, de metall,
les varetes del costat, no? El que serien les patilleres són de metall, però la part frontal, on va el vidre, és negre. és de metall també, però és negre. La resta és platejat i això és negre. I serien rotllo ulleres, això. John Lennon una mica cul de got, tot i que el vidre no és de cul de got. Però per què fa l'efecte aquest cul de got? Doncs perquè realment funcionen com si fossin uns... Són unes ulleres de sol, que això no us ho havia dit, i funcionen com amb un sistema de filtres molt semblant al que tu pots posar en una màquina reflex. Una màquina de fotografia reflex que tu vas...
Per modular la
que
llum.
Tu vas, sí, amb la llum o fins i tot a l'objectiu així, doncs funciona exactament igual. I quina és la gràcia? Doncs que tu pots, en funció de si hi ha més o menys llum, si et molesta més o menys la claror, doncs tu te les pots anar enfosquint o aclarint. Jo, la veritat...
Són pràctiques?
Són pràctiques.
Xules... Segons on entres a vegades... Et quedes a fosques completament.
Uau, a mi això em passa molt conduint els túnels, no? Que vas allò amb llum de ple dia, de cop a volta un túnel i dius, uf, fes un moment...
I no veus bueno, tres en un burro.
Clar, tampoc sé si és massa segur començar a tocar-te les ulleres, no? Això no ho sé. Però bueno, tenen la seva gràcia, poden arribar a ser pràctiques. Bufones no ho són gaire. Però no ho sé, fins i tot potser...
Tampoc són lletges, eh?
No, ja et dic, és així una estètica una mica retro. Valen 85 euros. Ulleres de sol, 85 euros, no, són uns bons vidres, eh? Vull dir que no ho trobo caríssim. N'hi ha que valen un disbarat d'ulleres de sol, no?
El que vulguis et poden demanar,
sí.
I tant.
Es diu el Lombel, Lombel, acabat amb vela, i les trobareu a la web lombel.com.
I ara, si us agrada el cafè, no sé si us agradarà aquesta idea que ens porta la Roser, però hi ha cafè pel mig.
Sí. A veure, ens posem una mica escarosets, eh? Vull dir, fins ara, miren, el que hem anat veient fins ara encara ens ha fet gràcia. Ara, si sou una mica llepafils, em sap greu. Us donaré potser l'hora d'esmorzar. Són uns Doritos, eh? Sabeu les patates aquestes de blat de moro...
Els triangles.
Els triangles aquests tan coneguts, que ja tenen un to una mica barbacó, encara que no siguin de gust barbacó, que
sí.
Ja tenen com un gust així, oi?
El gust i el color ja és pujadet.
Molt bé. Doncs ara n'han tret uns... als Estats Units, això sí, però els han venut, eh? Amb gust de cafè.
Cafè i Dorito.
Cafè i Dorito. És la barreja.
No sé què dir-te. És que no sóc cafetera, però no sé si
jo
ho
sí
fos.
Que ho sóc, però clar, no,
no
sé.
Ho veus,
no
oi?
Sé, no,
no
sé, jo
veus.
No ho veig gaire. Però escolta'm, la cosa ha triomfat, eh? Ha triomfat perquè n'han tret una sèrie limitada ara, just abans de Nadal, i ho han patat, o sigui, l'han venut en 2 dies. I clar, bueno, la gent que el prova, o el que expliquen ells a la seva web, que clar, això també... És que manté el gust aquest cruixent del triangle clàssic, però el combina amb el punt margantó del cafè. Vull dir que realment et poses un Dorito a la boca i notes el gust de cafè. No us puc dir preus, perquè et dic que només es venia als Estats Units i jo, quan me n'he assabentat, era ja la notícia de com ho han patat aquesta gent, però si voleu veure això, trobar la mateixa informació que he trobat jo i ampliar-la i tota la pesca, podeu entrar a thefoodtech.com, thefoodtech.com.
Si ho han patat, estic segura que tard o d'hora ho comercialitzaran.
Sí, jo crec que sí, clar. El que passa és que a vegades, com que això va amb tants estudis de mercats, brandings, no sé què, clar, igual veuen que això funciona molt bé en un país i en l'altre no. Clar, als Estats Units és que realment, o sigui, la manera que mengen aquella gent, les barreges que fan, no? Vull dir, em sembla que s'ho mengen tot.
Estem allunyats, afortunadament.
Sí.
No, però el sabor a cafè està de tendència, perquè sí. Aquí a casa nostra, a Catalunya, el que sí que... S'ha fet, s'han innovat aquest 2025, és una kombucha
amb gust
de cafè.
Hòstia.
O sigui que deu funcionar bé, aquest gust.
Tampoc, em costa imaginar-la, també. Però potser ja, no tant com els Doritos.
Jo no la provaré, perquè no sóc cafetera, però també ho ha petat.
Potser el fet de ser líquid fa que...
Entra millor.
Que m'entri millor que no pas allò menjar-me una patata...
No
una
sé.
Patata rossa amb gust de cafè.
No sé.
Ens bueno, escolta, ja ho buscarem i ho
sí,
podem provar-ho, eh?
I tant. Ens tornem a posar retros i nostàlgics.
Sí. Perquè parlem ara d'unes sabates. Unes sabates una mica diferents. O sigui, retros perquè sí que tenen aquest aspecte, això com... una mica antic, però són unes sabates noves. I nosaltres parlem d'elles perquè tenen un aspecte que les fa diferents a la resta i perquè creiem que potser el futur de la sabateria passa per aquí. Són unes sabates que estan fetes amb mòduls. Què vull dir amb mòduls?
Quan dius mòduls, què imaginem?
O sigui, per peces. I clar, em diràs, a veure, Roser, les sabates, totes les sabates estan
clar,
fetes per peces.
I s'acaben ensemblant d'una forma o d'una
altra. Clar, però aquesta, la gràcia, és que s'ensembla i es desensembla.
Ah,
vull dir,
com un Lego.
Una mica, sí, és una mica és com fer un trencaclosques de sabates i és una sabata tipus bota d'aquesta d'hivern, però bota d'unisex, de fins aquí el turmell, és de pell i és amb color negre i amb color marró, porta una goma al davant perquè sigui fàcil de posar i de treure i s'adapti millor a totes les amplades del turmell, però aleshores té com tres peces molt diferents, el que seria la part de la sabata, de la pell, de dalt, del cuir, aleshores té la sola i té tot el repunt de la sola, val? I això està fet amb peces que es poden desmuntar perquè els sabaters ja fa molt temps que es queixen que les sabates ara s'enganxen, o sigui que ja no es cusen. Bueno, una mica...
S'ha perdut l'ofici.
Sí, vull dir...
O per abaratir costos, no?
Sí, suposo que per abaratir costos també deuen utilitzar materials, no?, que, mira, que deuen ser més barats i els hi surt més a compte posar cola que no pas passar-se una estona cosint, no? I què passa? Que aquestes sabates, doncs, a tu se't desenganxen i no hi ha manera de que el sabater les pugui reparar. Perquè entre el material que és senzill, que utilitzen coles, que no es poden cosir i que van fallant, doncs això, al final acabes tenint unes sabates amb una vida útil molt curta i que acaba sent ràpidament un residu. Aleshores, uns dissenyadors industrials, bueno, un inventor que es diu Clement Decomani, ha pensat justament això, doncs que ja n'hi havia prou, que ens havíem de posar tots una mica les piles i començar calçant-nos amb unes sabates que el dia que se't fessin malbé les poguessis portar a reparar o poguessis canviar només la sola o només el voltant que se t'ha fet malbé o si se t'ha repelat la pell, doncs només la pell, però que tu puguis allargar al màxim la vida útil d'aquestes sabates. Jo trobo molt xulo, no es comercialitzen. O sigui, aquest senyor ho ha inventat,
i aviam
fa globus sonda i a veure què passa.
Aviam,
no?
Si algun industrial hi troba l'utilitat.
Sí, jo us deixo la web perquè hi doneu un cop d'ull. Ell sí que ha explicat que la seva intenció és com anar traient dissenys de la part de sobre de la sola, de la peça superior, diferent, doncs perquè la gent pugui començar a veure-ho i es vagin animant. Aquest senyor, ja us he dit que es deia Clement Decomani, i la web és decomani.com.
Val. Abans, quan et deia, ens posem retros...
Sí.
Volia que ens expliquessis una Xbox...
Uf,
que duies.
Ui, sí.
Per això deia, tornem a la nostàlgia.
Bo, a la nostàlgia. És que, clar, aquí m'has despistat.
Ja, ja.
Aquí m'has despistat, sí. Perquè, clar, jo nostàlgia... Jo és que sóc zero fan dels videojocs, de les consoles, o sigui... Jo el més modern que he jugat
però
ha sigut amb un joystick. M'entens?
L'excepció que confirma la regla.
Ja.
Jo també,
Ja, no sé.
Ens hem trobat dues
sí.
Del mateix ram, però som excepció.
Sí, però llavors jo vaig trobar això, que es veu que, bueno, que és la bomba, que pels amants de la Xbox, que la Xbox és una videoconsola, han anat de cul i van de... I per apuntar-se a la llista per poder fer la comanda, perquè això es començarà a comercialitzar el 16 de gener. Val? O sigui, això seria la setmana que ve. Sí, sí, una llista d'espera llarguíssima. Val? És un teclat d'ordinador i un ratolí. No et pensis que és una consola,
Bé, és una cosa que fem servir cada dia.
És una cosa
dia.
Que fem servir cada dia, però que jo no li sé veure gaire el què. Es veu que és estètica Xbox dels orígens, que es veu que era com verda, amb algunes tecles de color vermell, verd, taronja, val? Doncs és un teclat d'aquests com translúcid, val? Fet amb un plàstic, això, translúcid, amb tons verdosos, el ratolí és exactament el mateix. El ratolí sí que és una mica rotllo semàfor, perquè de tant en tant fa llums verds, de tant en tant fa llums vermells, i aleshores el que seria el cursor, dret, esquerra, amunt i avall, doncs també és de color blau, verd, vermell i taronja. I això, aquest teclat, val 119 euros. Us podeu apuntar,
inscriure,
fer seguiment a la web shop.8, de número 8, bitdo.com, i trobareu el disseny aquest, que es diu Retro 87, imagina't, Mechanical Keyboard, val? I és això. És un teclat d'ordinador que ret homenatge al primer disseny de la Xbox.
I amb aquests llumets també una mica discotequero, no?
Sí, no sé, jo... Bueno, jo aquí ho deixo.
Té la seva gràcia,
Sí, suposo que sí. Suposo que si tu ets molt friqui o tens com molt bons records, com ens ha passat a nosaltres amb el Walmart, no? De dir, uala, quina passada, és que em recorda un munt
i
vaig passar moltes hores. Doncs és normal, no?, que tingui tota la gràcia poder-te gastar 119 euros per un teclat que potser amb 40 el tindries, però bueno, mira...
No seria
pagues,
així.
Pagues tres vegades més i tens aquesta...
I la nostàlgia.
Tens aquesta cosa.
Sovint la Roser ens porta mascotes o ítems per mascotes.
Sí.
Avui portes una mascota.
Avui porto una
mena de mascota.
Sí, sí, ara. Una mena de mascota, però, clar, no seria viva, eh? No és un ésser viu.
Té les seves avantatges. Sí, no l'has de treure a passejar, no l'has d'alimentar, no l'has de dur al veterinari.
Jo que tinc gos i passo per alts i baixos, ara mateix et diria sí, té molts avantatges. És un robot. És un robot petitonet, val?
Bono.
Molt bufó. És una mica d'estètica així Star Wars, eh? Té com uns ulls dins d'uns quadrats, se li veuen bé els ulls, i aleshores el que seria la base és com semicircular. I utilitza intel·ligència artificial, perquè, clar, de bestioles d'aquestes ja fa anys que n'hi ha. Però aquest, perquè el van crear per fer companyia a nens que pateixen o que fan estades llargues a l'hospital, val? Una mica, perquè no és per jugar, sinó que és per interactuar una mica i per... com per tenir un element de seguretat o de dir, val, jo tinc això aquí que em fa companyia i si alguna cosa va malament me n'adonaré ràpidament, val? El que passa és que, clar, és com útil per moltes més situacions a banda d'aquesta i s'ha anat com popularitzant.
Ha sortit de l'hospital.
Com funciona això? Tu amb el teu fill o amb el teu persona que li regalis o qui vulguis, li poses una pulsereta. Aquesta pulsera el que fa és, per una banda, recollir totes les dades biomètriques, val? Per tant, si tu el tens vinculat, per exemple, posem el cas que, jo què sé, la meva filla està amb grip i la deixo sola a casa perquè ja és una mica gran, però jo vull saber si té febre o no té febre, o si respira bé o no respira bé, doncs jo rebré una alerta d'aquest. Val? Però a ella què li passarà? Com que utilitza intel·ligència artificial, el que fan aquests ulls és recollir les dades biomètriques, com les expressions facials, els tons vocals, val? De la criatura. I aleshores, doncs, en funció del que respongui o de l'expressió facial que faci la criatura o la persona que interactua, el robot aquest diu unes coses o en diu unes altres.
A la criatura.
A la criatura.
A tu t'informa.
A tu t'informa.
I distreu una mica la criatura.
Únicament de les dades més de l'àmbit de la salut.
Sí, sí, sanitàries.
Sí. I la criatura el té distret. Jo no sé si li posa música, si salta... Bueno, saltar no. Si balla o quina conversa té, si és una mica d'en plan Alexa, explica'm un acudit. Això no ho sé perquè no... Ja et dic, no ho hem provat. Però en principi es veu que funciona. L'ha creat la marca Onda.
I la qüestió si pica.
No ho podem saber perquè de moment no... O sigui, l'han provat als hospitals, està sortint a fora, però comercialitzar-se encara no.
El que sí que podem comprar és un Lego que ens portes,
sí.
Diferent, que té, sí, el seu punx.
Sí, i a mi em sap greu, perquè jo sóc superfan dels Legos, llavors sembla que aquí cada setmana porti Legos. Però és que, a veure, realment aquesta gent fa coses molt xules.
Som
i
molt
sempre
innovadors.
Està a l'última, no?
Sí, sí.
I ara han tret una sèrie de Legos inclusius, val? Perquè, clar, una mica els Legos, les figuretes Legos, doncs n'hi ha poques. Sí que n'hi havia, o sigui, ara n'hi ha de, no?, de racialitzades. Però amb problemes, per exemple, de visió, de mobilitat, amb dificultats cognitives, no n'hi havia de Legos, de figuretes de Legos. I ara sí, han tret una sèrie que es diu Sensory Inclusion, i que serveix, bueno, per això, o sigui, és per una mica per incloure dins del món del Lego figuretes que repliquen persones amb diversitat funcional.
Per és normalitzar.
Xulo. És xulo, sí. Si entreu a la web de lego.com i poseu Sensory Inclusion, podreu conèixer els diferents tipus de figureta. Ja et dic, n'hi ha alguna que va amb una cadira de rodes, d'altra que porta unes ulleres, d'altra que té com faccions de síndrome de Down. O sigui, jo trobo que és com necessari, no?, poder normalitzar-ho i donar-ho a conèixer a través de tots els camps, i el joc, evidentment, és un d'ells.
I està bé que grans marques,
sí, que
com Lego, que es venen a tot el món,
exacte,
facin, sí, aquest,
sí,
pas.
Sí, sí,
perquè d'altres seguiran l'estela.
Totalment.
La primera pista m'ha agradat molt, aquest Walkman, perquè m'ha portat, sí, molts records, però tens un ambientador que m'ha flipat quan me l'has anunciat.
Aquest em va encantar quan el vaig trobar. És un ambientador d'armari. Jo no sé la gent, però jo l'armari jo sempre hi poso, compres el típic ambientador de, que el pots comprar com...
Més natural o menys.
Jo ja intento comprar-lo molt natural, que el penges al, no, a l'armari, i a part de, diuen que espanta insectes,
les arnes
i tot això, però
i fa bona olor.
Fa una mica de bona olor que no tampoc t'engabanya massa a la roba. Doncs ara... El concepte seria aquest, seria estètica també, eh? Un ambientador d'aquests per penjar la barra de l'armari, però és de fusta i és un raspall també de, així petitó per poder raspallar qualsevol peça de roba que et convingui, però aquest raspall, al seu interior, li sobresurt una plaqueta, una cartolineta de paper absorbent, val? I també el llom d'aquest raspall té uns quants foradets. I diu, tu diràs, oi, per què serveix el paper, per què serveix els foradets? Doncs fàcil, perquè hi puguis anar, treus una mica el paper, el remulles i tires algunes gotetes d'oli essencial i el tornes a col·locar dins el raspall. Com que el llom d'aquest raspall és foradat, doncs deixa anar...
Allibera
l'olor. I clar, això, a part de que tu no gastes plàstic ni olors que potser les trobes massa invasives o compres i llavors...
O que porten molta química.
Mare meva, que porten molta química, doncs això és reutilitzable, pots escollir tu ben bé l'olor de l'oli o...
Clar, tu compres l'oli i poses el que tu vols.
Sí. Ho he trobat xulíssim.
M'encanta.
A mi també. El que no t'agradarà tant és el preu.
Ai. Sempre acabem aquí.
Sempre. 146 euros, Sílvia.
Anava a dir una paraulota, però no és hora.
Jo no sé.
Ostres!
Això quan ho vam trobar allà a la fura,
aviam,
jo els vaig veure.
És un raspall de fusta.
Vols dir que no podríem fer un invent nosaltres, domèstic?
I apanyar una cosa semblant, no?
Clar, no sé, jo, comprar una mena de paper absorbent, escolta'm, en lloc de penjar-lo potser el guardes
manera,
en algun raconet, no? O l'enganxes
al
fons de l'armari.
I amb una cinta penjar-lo, no sé.
Clar, no sé. Bueno, mira, la idea la tenim.
Clar.
Si no us ve de 100 euros i us en voleu gastar 146, entreu a la web yankodesign.com i a la part de shop, de botiga, el podreu comprar. Es diu Aromacraft Clothes Brush.
M'has deixat morta, eh? Perquè
amb el preu,
quan m'has fet un cop d'ull previ a les pistes, he pensat, aquesta m'encanta, aquesta és per mi, ja. Però no m'has dit el
però
preu,
és que més,
t'has esperat ara.
Però és que més, o sigui, clar, costa des de la ràdio poder explicar, però és que és una cosa senzilla.
Ja pensarem alguna forma...
Encara patentarem alguna cosa, Sílvia.
Roser, gràcies, ben tornada, que vagi bé.
Gràcies a vosaltres, adeu.